ningú. Una altra cosa és que li facin preguntes que no li agradin.
Sí, incòmodes.
Sí, clar, intencionades, incòmodes, la nostra feina. Ara, no recordo cap company que li fes una sola pregunta amb falta de respecte.
I on està el sostre de la manca de respecte? No? Millor,
no, clar.
El que per tothom no és una manca de respecte, el millor per ell, sí?
Bueno, no pot ser, però jo no recordo. És a dir, el to i la manera de formular les preguntes em semblava sempre la correcta. Ara, que no li agraden les preguntes, no n'hi agrada cap. Després, quan li fan a Twitch, sí que les respon. Preguntes que si les féssim nosaltres, el comissari de Torna ens trauria l'acreditació. D'acord? Això per un costat. I per l'altre, per tant, crec que hagués hagut de fer una roda de premsa. I per altra banda, home, parlar avui...
Que presenten que
ha presentat el nou seleccionador, no? Potser si ho hagués fet demà al vespre, igual no li tapa tant el missatge, perquè jo crec que demà hi haurà més missatges de Luis Enrique que no pas de...
L'ha elogiat, de la Fuente, gran entrenador...
Ha parlat bé d'ell.
Espera't una setmana.
No em sembla elegant. No em sembla elegant el que ha fet avui Luis Enrique. Dit això, bueno, jo l'he defensat com a seleccionador. Jo crec que ha fet una bona feina com a seleccionador. I crec que en el global segurament mereixia l'oportunitat d'haver tirat fins a l'Eurocopa el 2024. És evident que alguna cosa s'ha trencat entre la Federació i Luis Enrique, perquè si no, no hagués pres la decisió de fórmula lateral a Rubiales com l'ha pres.
I la pressió mediàtica que hi ha hagut des de Madrid, sí, després de l'eliminació...
A aquestes alçades, sí, la Federació Espanyola continuï prenent decisions per la pressió mediàtica.
Ha sigut molt bèstia.
Vol dir que no avancem. Estem com fa 30 anys.
Molt bèstia. Dues coses. Una, sobre Busquets. Ha dit De La Fuente que compta amb ell, si Busquets vol, que segueixi a la selecció espanyola. Tenim algun detall sobre el futur de Busquets pel que fa, sobretot, al Barça, que és el que més ens interessa, Roger?
Perquè, mira, per exemple, és cert que el Barça, com llegíem també fa uns dies a Mundo Deportivo, que explicava el Roger Torelló, ha instat l'entorn de Busquets a seure's i parlar del futur del jugador. Hores d'ara, el que podem dir, o el que sabem aquí a RAC1, és que ningú del club ha aixecat encara el telèfon per convocar aquesta trobada. Mentrestant, el jugador també s'està prenent un període de reflexió després de l'eliminació del Mundial, i la seva intenció ara és prendre ja una decisió definitiva, ja sigui seguir o deixar el club i comunicar-ho o parlar-ho també amb el Barça. L'opció de l'Inter de Miami està oberta, hi ha hagut converses, però insisteixen que no hi ha res fet ni negociat encara amb el club americà, i més enllà d'això ens comenten també que, tot i el que ha dit, ara ho estava comentant Luis de la Fuente, el més probable ara mateix és que Busquets deixi de jugar amb la selecció espanyola, tot i que forma part d'aquest període de reflexió. Estem en aquest compàs d'espera que s'ha pres Busquets després d'aquesta eliminació per decidir què vol fer de cara a la temporada vinent. Dic això perquè no hi ha cap opció que el jugador pugui marxar en aquest mercat d'hivern, per si algú encara contemplava aquesta opció.
Doncs mira, gràcies per l'assistència. Parlant del mercat d'hivern, ha tingut molt impacte la portada d'avui de Mundo Deportivo, Santi, no?
Això són les portades, diguéssim.
I
lligant-ho amb Luis Enrique,
sí,
més a més.
O Unagi.
El
8. Azedin o Unagi.
Aquest és el 8 que ha dit.
Mira, sí, no m'ha escoltat. Sí, posa, te lo dirán. El 8, ya verás. Tira el 5.
Me ha sorprendido gratamente el número 8. No me acuerdo cuál es el nombre, lo siento. Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Juega muy bien. Me ha sorprendido. Era quizás el único que... Hakimi es evidente. Ziyech es evidente. En-Nesyri lo conocemos muy bien. Amrabat ya lo conocemos, juega muy bien. Pero... no ha parado de correr, tiene que estar destrozado. Me ha sorprendido gratamente, lo hemos hablado con el staff. Espectacular. Mucha suerte para Marruecos.
Això era, sí, just després de l'eliminació de la selecció espanyola, li diuen, li ha sorprendido a Marruecos? Diu, no. Sí, el 8. Doncs avui... el 8 és Azedin o Unagi, portada avui a Mundo Deportivo.
Avui ho matisat, eh? Amb Ibai.
Sí.
Ha dit, lo que hay que ver, si está a este nivel, si este nivel es real o está por encima de su nivel.
Sí, porque...
yo conozco muchos jugadores que a veces están en un Mundial o en una Eurocopa por encima del nivel que luego están en sus clubes. Y veient els números que té l'Àngers, el dubte hi és. Està... ha completat només 6 partits, ho he vist ja avui, ha completat només 6 partits, 6 partits a la temporada, sencers, porta 0 gols i 0 assistències.
A la Liga on?
En 14 però jornades de la Liga francesa.
Aquest nano...
I a mi m'ha encantat en el Mundial.
Com el seu número indica, juga al mig del camp?
Juga.
És interior?
Sí, jo veig interior.
Però és un box to box.
Això més o menys ja ho té cobert.
Però és una mica box to box. Com deia el Luis Enrique, no ha parat de correr. Vull dir, anava...
Va mig centrar la posició, no?
Sí, i aquí treus per posar-lo.
Jo crec que és el pla low cost de Bernardo Silva, no? Si tens a Bernardo Silva, doncs és una...
però molt low cost,
no? És un projecte de low cost que ha Transfer Market està a 4 milions d'euros, no? El valor de mercat, amb un mercat d'hivern en què no hi ha fair play per poder fitxar un jugador de gran nivell. I a mi em sorprèn, de totes formes, que li sorprengui a Luis Enrique un jugador. O sigui, un entrenador que el que està dient sempre és que té un staff que els periodistes només coneixen un 10% de tot el que tenen, i que la sensació que hi ha és que és realment un staff que treballa bé i que treballa molt, que pugui sorprendre un jugador de Marroc. Escolta, hi ha hagut 3 partits abans, o sigui, i en els 3 partits es juguen molt bé,
molt bé, sí.
Els 3 partits, o sigui, que el sorprengui, a mi això em crea una certa indefensió, en el sentit de que jo sempre he defensat a Luis Enrique i a l'estaf i al to, diguéssim, treballador tecnològic de l'entrenador, però que li digui que pot sorprendre un jugador, vaja, això...
A mi
veig molt clar.
A mi em sorprèn tant això, que estic d'acord, com que el Barça de cop i volta s'interessi per un futbolista per fer 3 bons partits en un Mundial. També em sorprèn això, perquè clar, me'n recordo d'Arshavin, que per mi tenia molt més talent, molt més talent que el migcampista del Marroc, i després es va demostrar que l'Arsenal va ser incapaç de fer temporades durant 9 mesos al nivell que havia ensenyat en aquella Eurocopa. I me'n recordo de Tomas Escurabi, un rematador txec, que va ser màxim golejador mundial, i me'n recordo d'Esquilachi, italià.
Suís, no? Italià,
Mundial del 90... va ser màxim golejador al Mundial, i després amb la Juve, el va fitxar la Juve com aconsegueix aquell Mundial i es va estavellar. És a dir,
no segueixis,
recorda molts casos.
No segueixis, que encara trepitjaràs.
Llavors m'estranya que un club es fixi en un jugador de cop i volta.
És com l'Audo.
Si no té elements de temporada.
Però escolta, no, és que encara ens trepitjaràs una cosa que hem preparat avui arran d'un article de Fernando Polo a Mundo Deportivo, perquè Fernando Polo repassava jugadors que el Barça ha fitxat després de veure'ls en grans mundials o Eurocopes, no? I amb els Saperes hem pogut fer un petit repàs d'això.
Sí,
no?
Mira, per exemple, el primer que apuntava el Fernando era Neskens, que arriba just després del Mundial del 74, en Holanda acaba la final contra Alemanya Occidental per 2-1. Ell és un dels grans referents d'aquell equip liderat per Johan Cruyff. De fet, marca el gol neerlandès de la final.
Neskens, der schon 2 Elfmeter für seine Mannschaft in diesem Turnier verwandelt hat, läuft an.
És el segon màxim golejador del torneig, amb 5 gols, juga tots els partits com a titular al Mundial 78, on també arriben a la final, no va marcar cap gol. El 74 sí, com dic, segon màxim golejador amb 5 gols
és
en aquella
cita. És l'ídol de Joan Josep Pallàs, sempre ho diu, eh? Neskens.
Aquí hi ha un matís, Neskens venia ja de ser un jugador important a l'Ajax, sí. Tricampió d'Europa.
Sí,
el problema és que aparca Sotil.
Sí, exacte.
És un problema greu.
Xolo Sotil, sí, li vam fotre un de vintage, que el vam trobar a Perú.
Mamita
campeona.
El Barça, em sembla, Santi, que tenia la sensació de que podia haver... Que podria arreglar els papers de...
Aquesta és una sensació...
Del Xolo, no?
Aquell temps molt...
Com Orion, però el tema dels Orions al Barça no arribava mai, no?
Ja ho arreglarem, amb el Cruyff, amb el...
I amb la Federació Espanyola de Futbol, aquella època, mare de Déu, no, això estava claríssim que el pobre Xolo...
En canvi, els Orions al Madrid, Toni, anaven fluïts, no?
Cap problema, es menjaven una roca...
Guerini, jo me'n recordo de Guerini, coses d'extrem.
Anem amb un segon nom, que també estava en aquesta llista dels que apuntava...
Roberto Martínez, per cert, l'altre Orion.
Que és el nom de Gary Lineker, arriba procedent de l'Everton després de pagar 600 milions de pessetes l'estiu del Mundial 86, on és el màxim golejador a Mèxic. 6 gols va marcar Gary Lineker, hat-trick a Polònia, 2 en el 3-0 d'Anglaterra a Paraguai, i l'únic gol en el famós partit de quarts contra l'Argentina. Déu marca amb la mà, Maradona fa el millor gol de la història, i Lineker marca de cap pels anglesos. Just got back on side, now Barnes with his first real run. Lineker marca, per tant, en aquell històric partit contra l'Argentina. Després, aquell mateix estiu, arribaria el seu fitxatge pel Barça, com dèiem. Anem al tercer, si et sembla, Pariser, el nom de Jika Haji. Arriba després també de la seva brillant actuació al Mundial d'Estats Units, el 94. Juga 5 partits, marca 3 gols, un d'ells preciós,
jo hi era.
Preciós, bon. contra Colòmbia.
Le pegó de zurda dentro del Valencia italiano, anotando el segundo gol. Adelantado Córdoba, la pelota entró en el ángulo. no tiró centro, créame, miró el arquero adelantado y cuando todo el mundo pensara que por el otro lado entrara
tu mirada. I aquest, i el que recorda l'Antoni de Balaïdos.
A la Folla Seca aquella.
Amb la boira.
Amb la boira.
Tu hi eres allà, però no el vas veure.
Em va costar molt perquè jo estava a l'altra porteria. Perquè
però només treure del mig del camp, és.
Sí, sí, només començar la segona part. Jo sortia del túnel de vestidors que estava darrere de l'altra porteria i allà lluny veig que el tio fot un xut, diu, bueno, què fa aquest home? I entra, però amb dificultats, perquè hi havia boira. Sí.
Va caure aquella Romania espectacular del Raduchoyu, Velodevici, la Catus, Raduchoyu, als quarts de final contra Suècia, una altra de les sorpreses d'aquest Mundial del 94, van caure la tanda de penals, una actuació que li va valer a Hagi deixar el Brescia, era el Brescia, la segona divisió italiana, i fitxar pel Barça, segons Transfer Market, a canvi d'uns 4 milions d'euros, mira, li va costar al Barça. Aquella
seria,
incorporació, ara, va arribar per convertir-se en el substitut de l'Audrup, que aquell estiu havia marxat al Real
Madrid. Eliminat a 8 anys a Argentina. Després del doping de Maradona, amb un dels dos gols de Gika Hagi.
El marca ell també. El quart és també, podríem dir-ho així, un no fitxatge del Barça, quasi fitxatge, Andreas Koepke. Dos anys després d'aquell Mundial, el 96 a Alemanya, guanya l'Eurocopa d'Anglaterra i Koepke és escollit millor porter del torneig. 3 gols encaixats en 6 partits als 34 anys. Alemanya és un dels grans protagonistes del triomf. Ahir en parlàvem quan a la semifinal l'Eix atura el 6è penal a Southgate.
Let's Gareth Southgate, and Koepke saved it, and Germany are so close now.
L'actual seleccionador anglès que va fallar aquell penal va fer que es classifiqués, va permetre a Koepke a Alemanya classificar-se per la...
I la final la guanya contra la República Txeca.
Per 2-1, victòria d'Alemanya. A més, Koepke va ser escollit millor porter del món aquell any, segons la Federació d'Història i Estadística. El Barça, que estava negociant per Víctor Bahia, el fa viatjar a Barcelona, passa revisió mèdica a la clínica Cepeyo i es fa fotografies al Camp Nou i fins i tot amb una bufanda del Barça que són portada, la tinc aquí, te l'he portat per sorpresa, portada damunt Mundo Deportivo. Soy del Barça.
Soy del Barça.
Soy del Barça. Confirmava aquella portada i aquí també la de Mundo Deportivo, ja donant per fet aquest fitxatge que estava tancat. El Barça ja ho havia confirmat.
Has anat a la Maroteca a buscar-la. Sensacional, eh?
El meu esport preferit, ja ho saps.
Perdona.
Me'n recordo com si fos ara d'aquesta foto amb la bufanda.
Mundo Deportivo. Un porterazo. El Barça fitxa Koepke i després anuncien Eurocopa. Inglaterra-Espanya, hoy en la 1 a las 4. Reto épico, eh? Hi havia aquell partit d'Inglaterra-Espanya.
És que ja. Va fer una Eurocopa que era allò de dir, és el porter, el millor porter d'aquell torneig i l'està fitxant al Barça. Doncs no. Finalment, tot i aquesta portada, tot i aquesta fotografia de Koepke amb la bufanda del Barça i pronunciant aquesta frase de soc del Barça, a última hora el club blaugrana es va desdiaduint que encara hi havia algun lligam amb l'Stuttgart, que era el seu equip, i qui va arribar va ser Víctor Bahia. Koepke va acabar a Marsella. I acabo amb un sisè nom, el de Deco, que en plena Eurocopa del 2004, la que es disputa a Portugal, el Barça tanca un acord per 12 milions amb el migcampista del Porto. Em va semblar una operació fantàstica aquella, 12 milions per...
Però ja l'havien volgut fitxar l'any anterior, eh? Mm-hmm. O sigui, no és allò...
No, però va aparèixer com un...
També sí, en però, hi havia,
hi havia hagut un interès.
Sí, sí, però vull dir, venia a guanyar la Copa Europa amb el Porto...
Sí, un jugador evidentment més conegut i protagonista també en aquell torneig, perquè hi havia el debat a Portugal sobre el fet de que ell era nascut al Brasil i no tenia prou sentiment portuguès.
Deco is the first penalty taker for Portugal.
Aquí marcant un dels penals de la tanda de quarts on van eliminar Anglaterra, després cauria Holanda a semis i a la final Grècia va guanyar aquella Eurocopa amb el famós gol de Caristeas. Acabo amb un bonus track, si m'ho permets.
Ah, sí? Què portes a veure?
Compta amb el Madrid, que és també gran especialista en fitxar estrelles postmundials.
Ah, sí, a Madrid?
No. 2006, Cannavaro, després que Itàlia guanyés...
Pilotador,
I el Mundial i Cannavaro fos pilotador. 2010, Ozil i Khedira, també amb una selecció... Alemanya, que havia arribat fins a les semifinals, va caure contra Espanya, la selecció espanyola. 2014, Keylor Navas, una de les sensacions del Mundial amb Costa Rica, porter del Llevant.
Arriben a quarts,
el 2014. Fitxa pel Madrid i s'endú també a James Rodríguez, el màxim golejador també d'aquell Mundial, i el 2018, quan fitxa a Courtois i Hazard, després que Bèlgica fos també una de les seleccions.
Llums, que el Madrid, no, talonari, Madrid.
No és de jugadors que apareguin, sinó jugadors que destaquen molt en el Mundial.
Llums i ombres, també,
I el Madrid, sí.
Llums i ombres,
Deixa'm dir-te l'últim nom, ja que estem en sí. aquest festival.
Li agrada molt aquest exercici als Saperes. Sí, ja
estic veient, és que és un nom que aquest sempre surt quan dius un jugador que va destacar en un Mundial. Oleg Salenko, davanter rus del Logroñés, que va fer 5 gols.
5? No, 5 gols.
5 en un 6-1, no?
Marca 5 en un 6-1. L'altre em sembla que el marca Rachenko, el davanter del Racing de Santander, partit contra Camerún al Mundial dels Estats Units del 94.
Tuixi Fabio de Xora, ataca nasi, zborne, nuja!
Salenko, 5 gols en un partit, com dic, que era davanter del Logroñés. Aquell estiu li va valer per fitxar pel València, on va jugar una temporada, 25 partits, 7 gols, a canvi de 2 milions d'euros. Al cap d'un any, diríem que va passar més pena que glòria per Mestalla, marxaria a Escòcia per jugar al Glasgow Rangers.
Doncs a veure.
Salenko i Anton Polster, els dos davanters del Logroñés.
A veure què acaba passant amb el Barça, que evidentment està rastrejant el mercat, intentant fer mans i mànigues per tenir fair play i marge salarial per poder fer alguna incorporació en aquest mercat d'hivern, i com avui deia a la portada del Mundo Deportivo, Ounahi, aquest migcampista del Marroc, seria una opció low cost per intentar reforçar el mig del camp i la posició d'interior. A veure què acaba passant. Un quart d'una. Abans de tancar tertúlia, quatre cosetes més de l'actualitat del Barça. Per exemple, Laia Coll, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Queden dos representants del Barça al Mundial, són els francesos, Koundé i Dembélé. La resta han tornat, que sapiguem, no?, i tocarem fusta, han tornat sans i estalvis, la resta. Aquests dos, però, Koundé i Dembélé jugaran dimecres a la segona semifinal davant el Marroc, i avui ha parlat Koundé.
Sí, el defensa ha dit que es prenen molt seriosament al Marroc, a priori una selecció amb molt menys nivell.
Preocupant no, però sabem que aquest és un equip que ha fet una carrera increïble al Mundial. Ens prendrem aquest partit amb calma, però molt seriosament. Com he dit, ja no és una sorpresa. Es mereixen ser aquí, han fet grans actuacions.
I ha assegurat també que la defensa del Marroc, que recordem, només ha engaixat un gol en tot el Mundial i en pròpia porta, és el principal mal de cap que tenen per les semifinals.
Crec que són molt compactes, amb les línies molt juntes. Deixen poc temps per pensar, circulen molt ràpidament, amb molts jugadors protegint la pilota, i s'ha de jugar el primer toc contra ells, amb una circulació ràpida per anar d'un costat a l'altre.
Koundé ha jugat en 4 dels 5 partits de França en aquest Mundial i ha sigut titular en 3 partits. En total suma 272 minuts. Dembélé n'ha jugat una mica més, 315, i ha sigut titular en 4 partits. L'únic enfrontament que l'extrem es va quedar a la banqueta, que va sortir des de la banqueta, de fet, va ser contra Tunísia a la fase de grups amb la classificació ja assegurada.
De moment estan sans i estalvis, sent protagonistes en França, a veure què passa dimecres en aquest França-Marroc, que farem també en directe a RAC1. Koundé i Dembélé seran els últims a tornar, no?, a la disciplina del Barça. Aquesta setmana ja s'aniran reincorporant, no?, alguns dels internacionals.
Exacte, aniran tornant en funció de l'eliminació. El primer en tornar serà Christensen dimecres, divendres ho faran Lewandowski i Ter Stegen, i dilluns està previst que s'incorporin els 8 internacionals d'Espanya. També al llarg de la setmana que ve tornaran Rafinha, De Jong i Memphis, tots ells eliminats a quarts de final. Koundé i Dembélé, passi el que passi dimecres, recordem que tindran partit del cap de setmana. Si no juguen la final, dissabte tindran el partit de consolació pel tercer quart lloc.
Avui, per cert, hem sabut que el Betis-Barça, que s'ajornarà per la Supercopa d'Espanya de principis del mes de gener, es jugarà l'1 de febrer. Dimecres 1 de febrer hi haurà aquest Betis-Barça a les 9 de la nit, que quedarà pendent. Vull dir, durant un mes, pràcticament, el Barça i el Madrid, i el Betis i el València, tindran un partit menys a la classificació. Però bé, ja ho anirem explicant, tampoc volem atabalar amb dates, perquè ve un calendari de gener, febrer i març.
Falten 18 dies.
18 dies, molt bé, Ferrús, 18 dies pel Barça espanyol.
Jo,
ja,
francament, tinc ganes que m'atabalin amb dates, del Barça, ja, perquè...
Sí,
bé, mira... Sí, clar, doncs mira, és molt fàcil fer un Mundial fantàstic si pares les lligues.
Antoni, 31 de desembre, Barça espanyol.
No, això ho teníem.
Val.
Això tenia a casa ja saben que aquell dia no dinaré a casa.
Val. S'està fent llarga.
Dues del migdia, tens raó, més a més.
Sí, dues del migdia.
No? 4, 5 o 6 de gener hi haurà 700 de Copa fora de casa, a partit únic. 4, 5 o 6 de gener. S'ha de fer el sorteig, s'ha de fer el
després
rival.
Després ve la Supercopa.
No. 8 de gener, Atlético-Barça. Ah, diumenge 8 de gener, que això és a les 9 de la nit, a més, aquest té horari. I després el Barça anirà a l'Aràbia Saudita, perquè el dia 12 de gener, dijous, juga contra el Betis les semifinals. Dijous 12 de gener.
Quants anys queden?
El Bellerín anirà a l'Aràbia Saudita.
Arabia quant Saudita. Temps han fitxat? Han firmat amb l'Aràbia Saudita?
6 anys, diria el contracte. Sí, 6 anys.
Bellerín anirà, no?, a l'Aràbia Saudita.
Sí, va. Segur. Segur de moment sí, que si no hi ha marxa salarial.
Clar, amb sentia... l'Atlètic Lewandowski no arriba.
Tampoc. No arriba. Si no hi ha la cautelar, no arribarà. No. Clar, i llavors...
El jugarà, es perdria el del Betis, aquell a priori, partit... però el del Betis el jugarà.
Clar.
Perdrà el del Getafe.
es perdrà, sí, el Lewandowski pot jugar a la Supercopa, es perdrà el derbi,
l'Atlético de Lliga, s'hauria perdut el del Betis en circumstàncies normals, però el podrà jugar gràcies al canvi de calendari.
Sí, sí. I quan torni de l'Aràbia Saudita, el Barça té vuitens de Copa si passa, Lliga, quarts de Copa,
sí,
Lliga...
Sí, els començaments d'any són de Copa, sí, sí.
Sí, brutal, brutal. Sí, això serà un no parat.
Hem deixat dos títols. En...
No, deixarem títols, home, sí. Optimisme, fot-li, Sanissu, Bernabéu.
No, espero que no. Por la cuenta que me trae.
Acabem. Hem d'escoltar avui l'expresident del Barça, Sandro Rosell, que ha parlat en una entrevista a Televisió Espanyola amb Gemma Nierga, Laia, i ha dit coses interessants i algunes sorprenents, fins i tot.
Sí, comencem amb el que ha dit relacionat amb el Barça, diu que no es veu tornant al club i que votaria Gerard Piqué com a president.
Escolti, es veuria tornant a la presidència del Barça?
De moment no.
Jan Laporta va marxar i va tornar.
Sí, però jo... Les segones parts no crec que siguin bones, però...
Ho diu per Laporta?
No, ho dic en general.
Piqué seria un bon president del Barça?
Segur que sí, perquè en sap de futbol, és valent, és emprenedor, és culer, és català.
L'animaria a presentar-se?
Jo sí, absolutament, el votaria.
I el votaria?
I tant, crec que pot ser un molt bon entrenador. Ai, president.
President.
De moment, Sandro Rosell no ha confirmat si es presentarà a l'alcaldia de Barcelona. Les eleccions del mes de maig manté, però, la porta oberta. Més enllà del Barça d'eleccions, un tema d'estricta actualitat. Ha parlat de Qatar durant el seu mandat. Recordem que Rosell va ser qui va portar el primer patrocinador a la samarreta del Barça i aquest era Qatar Foundation primer, després va ser Qatar Airways. Segons l'expresident, blaugrana, els drets de les dones a Qatar no estan tan malament com pensem.
Vaig estar parlant amb una dona qatarí i li vaig preguntar com veus tota aquesta defensa que et fan de tu des de fora, no? I em deia, doncs no sé per què em defensen, si jo no vull ser defensada, si jo estic molt, molt feliç aquí. Diu, potser el que hauríem de defendre és nosaltres des de Qatar són les dones que moren a mans dels seus marits a Espanya, perquè a Qatar no s'han mort ni una.
I també ha parlat de les condicions dels treballadors.
El tema dels treballadors, evidentment, que és un tema que... Clar que ens agradaria que en lloc de guanyar 350 euros, com em sembla que és el que guanya un treballador d'aquests de la construcció a Qatar, o 400 euros, en guanyessin més. Però el problema d'aquí és de Qatar que paga 350 o del país d'origen que no sap mantenir els seus treballadors al seu país. Estudiem-ho tot, no? No són perfectes, no. Tenen molts efectes, sí, però qui no en té?
Segons una investigació del The Guardian, més de 6.000 persones migrants han mort durant la construcció dels estadis i infraestructures del Mundial.
Algun comentari?
Home, no sé, però el fragment en el que parla de les dones em sembla més que sorprenent, vaja.
Bé, ell té l'exemple d'una dona catariana, sí. No? Potser n'hi ha d'altres que no ho estan passant tan bé, no?
I que hi ha dos mons allà, no? O sigui... També Xavi Hernández a vegades ha fet reflexions sobre com va viure allà i diu que va estar molt bé, però clar, una cosa és les persones que van allà a treballar en una certa condició i les persones que viuen allà.
En un judici a Qatar, la paraula d'un home val més que la d'una dona.
Bé, viuen sota la llei islàmica, no?
Doncs ja està.
Exacte.
Molt bé. Amb la porra acabaré. Qui voleu que guanyi el Mundial? Qui voleu, és d'acord, no qui creieu. Qui voleu?
Argentina.
Messi.
Ah, tu no t'ho preguntes.
Amén.
Ja t'ho vaig dir, jo crec que guanyarà França o que guanyi Argentina.
Val.
Una altra cosa és la final que jo volia.
Sí, què? Tu volies Argentina-Anglaterra?
Argentina-Portugal.
Ah, tu volies... Amb Cristiano a la banqueta. Això hauria estat irresistible. Irresistible.
Que injustícia.
Impossible de superar.
Que injustícia.
Impossible de superar.
No s'aixeca d'aquesta.
I si la perd encara més. No? Si l'hagués perdut. Bé. Santi Noll, Antoni Bassas i David Berneu. Moltíssimes gràcies. Vinga. Gaudiu del que queda de Mundial. Va, adéu, bona nit.
Que vagi bé.
Saperes.
Bon futbolista.
Gràcies. Rico i bon futbolista.
Què mira, Bobo?
Què mira?
Anda a baixar, Bobo.
Què mira, Bobo?
Anda a baixar, Pariser. Pariser, anda a baixar, ja.
Bona nit.
Ara tornem. RAC
1. Si s'acosta el moment de canviar de cotxe, no ho dubtis. Vine a Seat Baix Motor, perquè és el concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Per gamma, per servei, Seat Baix Motor és més que un concessionari. És el teu concessionari a tot el Baix Llobregat. No ho dubtis. Acosta't a Baix Motor Sant Boi, Molins i Gavà. Baixmotor.seat.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus.
et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts.
Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
RAC 1.
Això no té nom.
Hem parlat molt de les semifinals del Mundial que arrenquen demà i dels quatre equips, sobretot de les dues sorpreses, entre cometes, eh? Croàcia no és tan sorpresa com sí que ho és el Marroc. I a l'Això no té nom d'avui, el Xavi Aldecoa, que és a qui li toca aquest dilluns. Hola, Aldecoa.
Què tal, com estem?
Què tal? Bona nit. Ja sabeu que el podeu llegir a La Vanguardia i que està a punt de néixer una cosa molt important, no, Xavi? Un llibre, no?
Ah, un llibre, sí, sí, ara...
No.
I dic, hòstia, no, m'ha donat un cobriment.
No, que et poden llegir sí, La Vanguardia, que està a punt de néixer un llibre.
L'acabo d'entregar a Xer sobre el riu Congo. Vaig navegar el riu Congo des de les fonts fins a la desembocadura i si tot va... Bueno, tot anirà bé, a finals de febrer... març, surt el llibre.
Que bé, n'estarem pendents, eh? I aquí a l'Això no té nom, n'hem de parlar, també.
Parlarem,
no tindrà nom el llibre de Xavi Aldecoa, el febrer març. No, anava a dir això, que et poden llegir a La Vanguardia, sobretot, no?, amb articles i cròniques futbolístiques, que t'agrada molt el futbol, sí. Però de l'Àfrica, i després hi ha aquest llibre, no?, que acabes d'entregar sobre l'Àfrica. I com que hi ha una selecció africana a les semifinals per primer cop a la història, no tenia nom avui, no? Era fàcil.
No? El no té nom estava dirigit, no?, perquè és que és el paper descomunal que està fent el Marroc al Mundial, a la Copa del Món, és impressionant. O sigui, és que està fent un paperàs, si ho pensem, no només perquè per el primer cop ha arribat a unes semifinals un equip africà, és que el que està fent, o sigui, va guanyar Bèlgica. Una Bèlgica...
Sí, que la donàvem com a outsider,
favorita, és un gran equip. Després va a guanyar Canadà i a Croàcia no va empatar a zero, o sigui, no li van marcar cap gol. I després Espanya i Portugal sempre partint de baix. I hem de dir que, compte, perquè tothom dona com molt clar que França passarà per sobre del Marroc, al Marroc no li han fotut cap gol. L'únic gol que li han marcat aquesta Copa del Món se l'ha marcat ell mateix.
Sí.
O sigui, compta amb el Marroc. I és històric també perquè fins a tres vegades havia estat l'Àfrica a les portes d'una semifinal. Recordem el Camerún dels 90, amb el Roger Milla, mític.
Tommy Nkono a la porteria. També, en vam parlar amb ell, sí, d'aquella Itàlia 90, d'aquell Mundial, amb el Camerún, que va ser una sorpresa. Sí,
exactament, el Senegal del 2002, o també aquell partit boig de Sud-àfrica, que el vaig veure allà amb el Toni Padilla, de fet, en un bar de Cape Town, recordo el Ghana Uruguai, a Sud-àfrica, que sí. Aquelles mans mítiques del...
Luis Suárez
del
fent de porter, no?, que salva aquell gol. Sí, el van expulsar, i tant.
Doncs, és una selecció, a més, al Marroc, no només que està fent història, sinó que és una selecció estranya, és una selecció especial, és una selecció maca perquè és una selecció fluida. És una selecció, evidentment, africana, és també àrab, però també és una mica europea. Si ens fixem, és una selecció que defineix els signes migratoris dels nostres temps. Dels 26 jugadors convocats, 14 han nascut fora del Marroc. I, de fet, alguns d'ells no parlen àrab. En algunes rodes de premsa els hi han preguntat en àrab i han demanat, sisplau, si podien...
Sisplau, en francès, sisplau, en anglès, en sisplau, casos. En espanyol, Abde, per exemple, no? Perquè va venir aquí molt jove,
exacte.
No?
Sí. Doncs, i però començant també per l'entrenador, el Walid Regragui, que només coneix el Marroc per haver anat als estius quan era petit. Va néixer allà a França, o la seva estrella, el Hakim Ziyech, que va néixer a Holanda, o l'altra estrella, també podríem dir, el lateral dret, el Rafa Hakimi, nascut al sud de Madrid, o Romain Saïs, podríem dir diversos, i de fet els que han nascut a l'Àfrica, que han nascut al Marroc, hi ha alguns com el Laurent Abde, que van néixer al Marroc, però quan tenien 4 o 5 anyets ja van venir a Espanya, en aquest cas l'Abde, que està cedit ara a l'Osasuna, va créixer al barri Alacantí d'Alcarrús, o sigui, una selecció molt fluida en aquest
sí.
sentit.
I en parlàvem la setmana passada, dilluns passat, aquí el Tu Diràs, amb el director de scouting de la Federació Marroquina de Futbol a Europa. Ell resideix a Madrid i el que fa és intentar captar tots aquests marroquins, no? Potser per part de mare, potser per part de pare, que han nascut això als Països Baixos, a França, a Anglaterra o en qualsevol lloc d'Europa i que tenen doble nacionalitat per dir-los, ei, escolta, tu tens 16-17 anyets, jugues molt bé a futbol, vine a jugar amb les categories inferiors del Marroc.
No, està canviant.
No facis cas dels cants de sirena d'Holanda, d'Anglaterra o de França. Vine amb el Marroc amb 16, amb sub-17, que potser debutaràs en un Mundial amb una absoluta i en França no ho faràs, o amb Holanda no ho faràs. No? I fan una feina molt important d'intentar recuperar, no?, aquesta essència
aquestes
del Marroc.
Aquestes arrels. Sí. De fet, el Ramon Aymerí, que ahir a La Vanguardia feia un article interessantíssim que parlava que fa uns anys es va donar la selecció francesa com a símbol d'integració, no?, de tota aquesta gent amb arrels migrants que s'havien inclòs o s'havien afegit a la selecció de França. De fet, si recordem, la selecció de França campiona del món tenia dels 23 seleccionats en aquell moment, hi havia 14 amb arrels africanes. O sigui, hem passat d'allò, d'aquella França amb arrels...
El 2018 a Rússia.
A Rússia, exactament, a una selecció que es nodreix d'aquests marroquins nascuts fora del Marroc. El Ramon Aymerí deia, parlava, no?, d'aquests germans grans que van decidir unir-se a la selecció francesa després de tots aquells incidents de les banlieues, dels barris perifèrics, que van haver-hi una mena d'aldarulls revolucionaris, ha desembocat en que els germans petits han decidit jugar amb els equips de les seves arrels, amb els països de les seves arrels. El Ramon deia, no?, els germans grans van decidir ingressar a la selecció francesa, els germans petits no, en fi, han preferit escollir ser marroquins. Això és un canvi radical en el que estem veient en aquesta selecció del Marroc.
Que és una selecció especial, no?, també, perquè m'explicaves abans de fer la secció que hi ha un detall molt interessant, no?, dels seleccionats i de l'entrenador, no? Què han fet, Xavi?
Convidar les mares. De fet, hem vist diversos cops aquesta imatge dels jugadors després de classificar-se, de guanyar els partits, celebrant a la gespa o la graderia amb les seves mares, a més, vestides de la manera tradicional marroquina, amb el hijab. Això és un símbol, i estic segur que està dirigit, no? És un símbol de com aquests marroquins, aquestes generacions de marroquins, que són de segona generació, continuen molt aferrats a les seves arrels. I quin és el símbol més gran de les arrels al país, al lloc d'origen? Les mares. Per tant, jo crec que això és el símbol directament més gran, no?, d'aquest Marroc diferent, aquest Marroc fluid, però que està molt agafat, molt aferrat a les seves arrels.
No és casual, vols dir, doncs, que hagin convidat les mares. I per què dius que són una selecció dàtil?
Doncs perquè jo crec que aquesta simpatia que transpira, no?, d'aquesta selecció, són l'amor a les arrels, equip simpàtic, humil, rebel, lliure, és que hem de veure que és un equipàs amb un os dur i com cap, o sigui, com
per dins,
dat,
per dins,
no?
Dur, per
dos
fora
per
tendre,
fora
sí, sí.
I per dins és dur perquè són uns jugadors que lluiten amb rabat, és emocionant com està lluitant, com tots els jugadors, els de la banqueta, fins i tot recordo el porter que deia, escolta, que nosaltres donarem tot, i de fet a mi m'agrada molt perquè és una selecció on els jugadors tenen una cosa especial. De fet, si vols, si et sembla, escoltem el Bilardo, perquè fa uns anys vaticinava d'alguna manera el que estem veient aquests dies al Marroc.
Están despiertos, yo creo que el futuro, lo dije en el 75, sí. Cuando fuimos a jugar una Copa Mohamed a Marruecos, y dije, acá está el futuro del fútbol, no está en Europa, no está en Sudamérica.
¿Por qué?
No está
¿Por
en
la habilidad o por el atletismo?
No, porque la gente todavía juega. Acabo, por ejemplo, recorrer Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorres el interior y sí, en centro del país. Recorres Europa, por ejemplo, Italia, en Roma, Milán, Firenze, no se juega. Vas a Alemania, Múnich, Colonia, no hay lugar.
No hay cancha para 20 jugadores.
Y en África juegan en todos lados. Entonces África tiene países fuertes, muy fuertes, como Camerún, Nigeria, ¿viste?, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan. Y es bueno porque tienen técnica.
Visionari, Bilardo, perquè veient el vídeo televisivament, no?, d'aquesta entrevista és de fa uns anys.
Fa uns anys, sí. però és cert. O sigui, jo, en tots els països africans on he estat, és absolutament continu. Està tothom jugant a futbol, i no només jugant al futbol al carrer, amb aquesta picaresca que guanyes, no?, jugant al carrer, sinó que celebra especialment el regateig, el dribbling, aquestes virgueries, aquests malabarismes. Jo recordo fins i tot estar veient partits de futbol on només l'extrem regatejava el defensa i la gent celebrava com si fos un gol. Per tant, s'aplaudeix molt. Fa poquet l'Aimar, el Pablo Aimar, deia en una entrevista, no?, que s'està matant el jugador creatiu amb aquestes normes, amb aquest seguir uns esquemes.
L'ordre tàctic, no?, el no sortir-se del guió perquè no et marquin.
Això a l'Àfrica no ha arribat del tot encara, i veiem a molts jugadors on l'esperit és aquest esperit lliure, aquest esperit del dribbling, del regateig, una mica fins i tot un caos dintre de l'ordre, que jo crec que l'equilibri exacte i més efectiu és el que estem veient aquests dies amb el Marroc, amb la selecció marroquina.
Molt bé, a veure com va dimecres, no?, aquest França-Marroc. França sembla molt favorita, però...
Però t'haig de dir, perquè ho he sentit aquests dies, Aleix, i dic, no, perquè Marroc, la selecció africana... Mira, aquests dies he estat parlant amb col·legues del Congo, del Senegal, de Mali, i això de fer que l'Àfrica és tot una és un error. Moltes vegades ja ho fèiem, i sembla com que tota l'Àfrica vagi amb el Marroc. Els meus col·legues del Congo, tots van amb Argentina.
Ah, sí?
Sí, perquè hi ha una rivalitat també...
No se senten al Marroc africà?
Entre Àfrica subsahariana i Magreb, acostuma a passar. També és veritat que hi ha hagut algunes declaracions de jugadors marroquins que han dit que era una selecció per tot el Magreb, que era una selecció per tots els musulmans. Clar, hi ha molts països a l'Àfrica subsahariana que no són musulmans, i països a l'Àfrica subsahariana que no són magrebins, evidentment. Per tant, no és homogeni, no és tota l'Àfrica darrere del Marroc. Evidentment, hi ha alguns que per l'orgull africà sí que donen suport a la selecció marroquina, però no tothom. Ho dic perquè això també crec que és important dir-ho, que és la selecció, és un orgull segurament per la majoria d'africans, però també hi ha alguns que van amb Messi encara.
Val. A veure què passa, a veure què passa. Dimarts, amb Messi, i dimecres amb aquest França-Marroc, que és un partit que va més enllà del futbol,
Segur,
per tot el que
segur.
Explicaves també, no?, aquesta generació de francesos, amb la immigració que hi ha hagut també marroquins, no?, aquests germans grans, aquests germans petits, a veure què passa, i tant de bo que no hi hagi incidents, perquè no deixa de ser un esport i un joc, això del futbol. Ja sé que molta gent ho viu molt intensament, però esperem que no hi hagi incidents i que puguem gaudir de bons partits.
Evidentment,
i que guanyi, el millor, i si pot ser dimarts, l'Argentina, per mi.
Home, no? Jo estic més nerviós amb l'Argentina de Messi que, vamos, no recordo l'última vegada que vaig estar així.
Banda sonora, aquesta Això no té nom avui, dedicat al Marroc?
Doncs avui no podia ser d'una altra manera. Porto una cançó marroquina, molt futbolera, perquè s'ha de dir, o sigui, Marroc és una monarquia absolutista, però és que els estadis de futbol són llocs d'expressió de la joventut, una joventut preocupada pel futur, crítica. De fet, els camps es transformen moltes vegades en una tribuna per criticar les autoritats dels seus països. Per tant, no podria ser d'una altra manera, segur que hi ha algun oient que ja sap per on vaig, però avui escoltarem Efladi Dalmouni, que vol dir oprimit al meu país, i ara, si us sembla, l'escoltem i us explico l'arrel d'aquest cant. Aquí he posat una versió molt tranquil·la, però aquesta cançó jo us recomano, si us plau, que aquesta és una versió del grup Aquile, que aneu a YouTube, busqueu la cançó cantada a l'unisón per la... Aquesta cançó es canta a les grans manifestacions al Marroc, però va néixer a les grades del Raja Casablanca, el Raja Casablanca.
Sí, molt conegut aquest club.
Prestigiós club marroquí. Doncs és brutal, com els Ultras Eagles, comencen a cantar aquesta cançó i tot l'estadi tremola. És una cançó que, com deia, no és sobretot de ràbia, escolta, que estem aquí oprimits i no podem sortir. De fet, us llegeixo unes frases d'aquesta cançó i que es traduirien d'aquesta manera. En aquest país vivim en un núvol ombrívol. Vostès han robat les riqueses i les han compartit amb estrangers. Han destruït tota una generació. Això és un fragment de la lletra. Per tant, això cantat a les grades, amb tot l'estadi calentíssim, explicant i cridant i protestant. Veiem que té un eminentment un significat polític darrere d'aquesta cançó.
I això ho sentirem, a Qatar, dimecres, a les graderies?
No sé, Qatar és un país on, no, ja, on les qüestions polítiques potser no les veiem, però sí que crec que és una cançó que demostra molt, molt bé que el futbol és una via d'escapament també per la gent marroquina.
I tant, molt bé, doncs ens quedem amb aquesta versió de Vladi Dalmouni, Oprimint el meu país, és la versió del grup Aquile, que avui ens porta el Xavi Aldecoa per tancar aquest Això no té nom dedicat al Marroc. Escolta, magnífic. Gaudeix dels partits, si no pateixis molt.
I a veure si hi ha una Argentina-Marroc al final.
Sí, m'agradaria molt. Sí. No, de veritat. Jo no vull que guanyi França el segon títol consecutiu.
No, tampoc.
Que guanyi, si pot ser l'Argentina, i si no, un altre equip.
Argentina.
Això ens posarem d'acord, Xavi. Escolta, llegim a La Vanguardia i estarem atents a quan surti publicat el llibre.
Vinga, parlarem.
Una abraçada.
Una abraçada forta. Adéu-siau.
Bona història, avui a l'Això no té nom amb el Xavier Aldecoa, magnífic periodista que podeu llegir a La Vanguardia i que està a punt de treure aquest nou llibre que ens explica. 20 minuts i la una, va, que regalarem un lot de torrons Vicenç.
El torròmetre de torrons Vicenç.
La primera persona que truqui ara mateix al 902-47700 s'emporta un lot amb un torró tou, un de gramunt, un de crema i un de soufflé. Ja sabeu que s'acosten les festes, estem molt a prop ja de Nadal i com cada any aquí al Tu Diràs fem feliç un dels nostres oients amb un lot de torrons Vicenç, l'autèntic torró de gramunt. I us recordo que teniu el torró solidari de RAC1 i de Torrons Vicenç. Per només 7 euros col·laborareu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tots els beneficis hi van destinats. És un torró boníssim i d'una qualitat excel·lent, la de Torrons Vicenç. El torró solidari d'aquest Nadal és el torró de RAC1. Us recordo que n'hi ha de dues varietats, el clàssic de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies. És que no podreu triar entre un o l'altre, els dos són boníssims i són solidaris. Consulteu els punts de venda i supermercats on els podeu trobar a racu.cat o a vicenç.com. Ja tenim l'oient guanyador al telèfon, ha estat rapidíssim trucant. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Xavier.
Xavier, des d'on truques, Xavier?
Mira, des de Barcelona.
Perfecte, des de quin barri?
Des del barri de Puiget.
Ah, perfecte, molt bé. Doncs vinga, juga el torròmetre amb nosaltres, Xavier. Qui s'ha de menjar els torrons aquest Nadal?
Doncs Messi, que aquest any ja li toca guanyar el Mundial.
A veure si ho aconsegueix. I qui no?
CR7.
Aquest no el guanyarà segurament mai més, perquè s'ha reeditat ja de Portugal. Molt bé, Xavier, gràcies per escoltar-nos. No pengis, que t'emportes aquest lot de torrons Vicenç.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
De seguida, com cada dilluns, tancarem el Tu Diràs amb el final feliç del David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Abans, però, quatre coses de l'actualitat, més enllà del Mundial. Per exemple, tenim l'Espanyol fent un estatge a Múrcia i allà, com a enviat especial de RAC1, hi ha el Joan Camí. Hola, Joan.
Hola, Aleix. Bona nit. Doncs sí, 8è dia d'estatge a Terres Murcianes per un Espanyol que continua preparant el retorn a la competició amb gairebé tota la plantilla disponible. Per tant, bones notícies per Diego Martínez, que recupera Puado, Dardé i Villahermosa, que ja s'han exercitat amb el grup aquest matí i podrien reaparèixer dimecres en l'últim amistós de l'estatge. Recordem, dimecres a les 12 contra el Malines de la Lliga Belga. L'últim en arribar, Martin Braithwaite, i de fet, l'únic mundialista dels blanquiblaus ha reconegut que el derbi contra el Barça del dia 31 de desembre és un partit especial.
És un derbi, és important per al club, per a l'afició, entonces... Es un partido muy importante para nosotros, pero al fin del día es un partido que queremos ganar. Es 3 puntos para nosotros, entonces, es un partido importante.
Aquests mesos hi ha hagut molt debat amb la posició de Braithwaite, que si extrem, que si davanter, en qualsevol cas, l'ex blaugrana ho té molt clar.
Como el mestre quiere, donde yo puedo jugar, donde quiere. si yo tengo que jugar como portero, voy a jugar como portero. Estoy aquí para ayudar al equipo, es el más importante.
Per acabar, el davanter de Nets, sorprenentment, sí, sorprenentment, creo que l'Espanyol no necessita fitxatges d'aquest mercat d'hivern.
No estoy pensando en el refuerzo. Tenemos un muy buen equipo, en buena plantilla. Ahora hay que ganar los partidos, es el más importante.
I un últim apunt de mercat, ja pensem de cara a l'hivern, a l'eix, perquè fonts de l'Espanyol consultades confirmen a RAC1 l'interès i els contactes per Rasmus Lauritsen, un central del Dinamo de Zagreb que ja va avançar la cadena COPE. En qualsevol cas, l'entorn del jugador, però, nega cap conversa amb el club. César Montes, central de Monterrey, segueix sent la primera opció de l'Espanyol.
Perfecte, Joan, doncs estarem pendents d'aquests moviments de Mercato blanc i blau durant el mes de gener, quan s'obri aquesta finestra per poder fitxar. Hem de parlar un moment d'handbol, perquè avui Jordi Rivera, seleccionador espanyol, ha fet pública la llista, la prellista, en aquest cas, de convocats pel Mundial que es disputarà el mes de gener entre Polònia i Suècia. I la gran absència, Laia, és la del blaugrana Aleix Gómez.
Sí, segons hem pogut saber, RAC1, l'extrem arrossega molèsties físiques des de fa mesos i un cop acabi aquesta setmana de competició amb el Barça, dijous hi ha partit de Champions a Nantes i el cap de setmana juga la Supercopa Ibèrica a Màlaga, començarà un tractament conservador per recuperar-se. Les molèsties són persistents i no desapareixen. De fet, en les darreres setmanes s'han accentuat i per això ha tingut menys minuts. Aleix ha sigut clau en els darrers èxits del combinat espanyol i la seva absència al Mundial no ha sentat gens bé als despatxos de la Federació Espanyola. La recomanació mèdica, però, és clara, ha de parar pel seu bé. En tot cas, amb les lesions de l'Eix i també d'Aitor Ariño, que també tenia opcions de ser a la cita, el Barça es queda amb un únic representant. És Gonzalo Pérez de Vargas, el Granollers, també aportarà un jugador a la cita. Amb la selecció espanyola és Antonio García. Aquests dos són els únics jugadors de la Lliga Sobal convocats amb Espanya. La resta tot juguen en lligues estrangeres. A la llista hi ha sis catalans, són Joan Canyelles, Ian Terrafet, Adrià Figueres, Ferran Soler, Antonio García i el jove Dani Fernández, una de les grans novetats. Extrema esquerra, de 21 anys, format al Barça i ara a l'Stuttgart alemany. També és destacable a l'extrema esquerra l'entrada del valencià Josep Folqués de l'Sporting de Portugal. Ara mateix hi ha 21 jugadors en aquesta prellista i tots ells participaran a la preparació del 26 al 30 de desembre a València. Abans del Mundial, Jordi Rivera haurà de descartar al mínim un d'aquests jugadors. La selecció espanyola, recordem, bronze en l'últim Mundial fa dos anys a Egipte i plata farà un any a l'europeu, s'enfrontarà a Montenegro, Xile i l'Iran en la primera fase. El Mundial començarà el 12 de gener i Dinamarca que defensarà el títol. De fet, els danesos han guanyat les dues últimes edicions.
Serà una de les grans cites, per començar el 2023, aquest Mundial d'handbol. Una altra notícia del món de l'handbol. Xavi Pascual continuarà al Dinamo de Bucarest.
Sí, el tècnic català ha ampliat el contracte dues temporades més, fins al juny del 2026. És notícia sobretot perquè Pasqui ha optat finalment per quedar-se a Romania, país del qual també és seleccionador, tot i tenir altres ofertes sobre la taula, i una de molt important del Paris Saint-Germain. Pasqui s'ha arribat a reunir en més d'una ocasió amb el Paris Saint-Germain, però finalment s'ha decantat per seguir al Dinamo, on va arribar fa una temporada i mitja, just quan va sortir del Barça. De fet, la seva continuïtat ha sigut un tema d'estat i fins i tot s'han implicat altes instàncies polítiques en la seva continuïtat. La confiança que sempre han mostrat amb ell, la progressió del club i la bona rebuda que ha tingut han estat claus en decidir seguir a Romania i no començar un nou projecte a París.
Doncs molta sort al Pasqui en aquesta aventura, en aquesta continuació al Dinamo de Bucarest, també amb la selecció de Romania. I demà, partit molt important del Freiking Granollers al Palau d'Esports. A 8:45 de la nit rep el Nexe de Croàcia, és el líder de grup a la Lliga Europea, el conjunt croat, Laia.
Els vallesans han perdut els dos darrers partits a Europa, contra l'Skierni, contra el propi Nexe, 39-36 a Croàcia. L'entrenador Antonio Rama diu que tenen ganes de revenja.
Partit duríssim, un rival extremadament dur, el primer de la classificació actualment, i que l'últim partit doncs es va poder guanyar a casa seva. Tenim moltes ganes de tornar-li aquesta derrota. L'equip, molt bona dinàmica, però sí que és veritat que ja comencem a estar molt trinxats, ja comencem a tenir baixes i molèsties d'alguns jugadors, que farà que el partit encara sigui més èpic.
És baixa segura Sergi Franco i són dubte Oriol Rey i Joan Amigó, a més d'altres jugadors que arriben amb les forces justes. El Granollers necessita guanyar per mantenir-se segon, posició que ara mateix comparteix amb l'Esquern i l'Sporting, tots ells amb 6 punts. El Nex és el líder amb 10 punts, ple de victòries en el que va de competició europea.
Demà estarem pendents, doncs, d'aquest partidàs d'handbol a Granollers. Gràcies, Laia.
Bona nit.
Volem parlar uns minuts del Masters de Pàdel que es farà a Barcelona aquest pròxim cap de setmana i que us oferirem en directe a RAC+1. És una novetat d'aquest any dels Esports RAC1. Tant dissabte al matí com diumenge al matí oferirem a RAC+1 les semifinals i la final d'aquest Masters del World Padel Tour que reuneix a les millors pales de tot l'any. Tenim en línia el redactor en cap del World Padel Tour, la persona encarregada també de fer entrevistes a l'inici dels partits, als finals dels partits, el veureu sempre a peu de pista, és el company periodista Nacho Palencia. Hola, Nacho.
Hola, ¿qué tal? Buena nit.
¿Qué tal? Buena nit, buenas noches. Bueno, se presenta un espectáculo brutal de pádel en Barcelona, ¿no? Es un torneo esperadísimo y creo que la gente va loca, ¿no?, por ir al Sant Jordi y ver este Masters final.
Bueno, la verdad que no lo has podido explicar mejor. Yo creo que estamos posiblemente ante el escenario más importante de la historia del pádel, que es el Palau Sant Jordi, además recordando, ¿no?, todo lo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. También poniendo en valor que Barcelona, en este caso Barcelona, pero también Cataluña, es uno de los sitios donde más se practica pádel, donde más la gente sigue el pádel profesional como el World Padel Tour. Se junta todo y, bueno, te puedo contar que alrededor de 35.000 personas van a estar con nosotros de jueves a domingo en el Sant Jordi, con un récord histórico que tendremos el sábado de más de 12.000 personas en directo viendo un partido de pádel, que hace unos años sonaba broma y ya es una realidad.
Buah, me parece una barbaridad, 12.000 personas, ¿no? ¿Está todo agotado, Nacho?
Está todo agotado, no sé si quedarán las típicas 40 entradas sueltas que no puedes ir ni siquiera con tu pareja porque cada uno le va a tocar en un punto, ¿no?, del estadio, pero para el sábado el cartel de no billetes pues se colgará, no sé si hoy, mañana o pasado, pero todo vendido.
Hoy estamos regalando alguna entradita para estas semifinales, ¿no? Por lo tanto, van muy buscadas, que la gente se anime a participar en nuestro concurso.
Sí, sí, bueno, que la gente se anime porque os aseguro que muchos lo habrán vivido en directo lo que es culpa del Tour, pero verlo en directo un sábado, Barcelona, Navidades, Palau Sant Jordi, pádel, World Padel Tour, yo creo que se junta todo para hacer una velada maravillosa antes de la Nochebuena o de la Nochevieja.
Sí, y además hay un aliciente importante, ¿no? Más allá de ver quién se lleva este Masters, ¿no?, que es como el gran torneo final que resume la temporada y que la cierra, está en juego el número uno en categoría femenina, ¿verdad?
Sí, está la pelea candente entre precisamente la reusenca Ariana Sánchez con Paula José María, que se va a disputar el uno frente a Gemma Triá y Alejandra Salazar. Van por delante con una diferencia muy pequeña de puntos Ari y Paula, que son la pareja uno, pero todo hace indicar que se verán las caras en la gran final y la que gane ese partido se queda con el cetro, con la corona de World Padel Tour, así que va a ser maravilloso.
Aquests són alguns dels al·licients, per si voleu intentar acostar-vos durant tota aquesta setmana i, evidentment, el cap de setmana a les instal·lacions del Sant Jordi. ¿Por qué esto cuándo empieza exactamente, Nacho?
Empieza el jueves 15 con los cuartos de final, viernes 16 serán también los otros cuartos de final restantes y ya sábado 17 semifinales y domingo 18 las finales, por supuesto, antes de la final del Mundial.
Sí, sí, claro, porque la final es a las 4 de la tarde, ¿no? Esto tiene que cerrarse por la mañana.
Nosotros somos, en este caso, los teloneros, para que la gente vaya, ¿no?, haciéndose un poquito el cuerpo a luego la final, que no sabemos quién la jugará, pero seguramente muchos de allí querrán que la juegue Leo.
Sí, 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 sí. Aquí en Barcelona hay mucha gente que quiere que la
yo
gane
también, ¿eh?,
Argentina
yo y también.
Messi. Bien, bien, bien. Buen gusto, buen gusto. Pues nada, insistimos, sábado y domingo, semifinales y final, las damos en directo en l'aplicació RAC+1. A RAC+1 podreu escoltar aquesta retransmissió la primera vegada que fem pàdel, el pàdel es juga a RAC1, la primera vegada que ho fem. Sí, sí, per a nosaltres serà una novedad narrar el pàdel.
Yo creo que no lo ha hecho nadie, ¿eh? Es verdad que World Padel Tour, en este caso el torneo, el Master Final, se va a ver en todo el mundo a través de la aplicación o los distintos operadores mundiales que tienen los derechos, pero yo creo que en radio, y más una radio de prestigio como es la vuestra, nunca ha narrado en directo un partido de pádel y yo estoy un poco emocionado también, ¿no?, porque uno trabaja, más allá de estar en la pista, para que medios como el vuestro pues se interese de esta manera por World Padel Tour.
Pues a ver cómo sabe esta aventura que liderará Jaume Mulló, un gran jugador de pádel. Ha aprendido mucho, Nacho, ¿eh, Mulló?, la verdad.
Bueno, eso habrá que verlo, pero tengo entendido que narrando sí es bueno, por lo tanto en eso podemos estar tranquilos, jugando ya es otra cosa.
Bueno, pues que te vaya también muy bien el trabajo durante toda esta semana, que sé que son días complicados, ¿no?, con muchísimas cosas por hacer, y esperemos que salga todo bien para vosotros, World Padel Tour, y también aquí en esta experiencia que tendremos en RAC1.
Seguro, seguiremos de cerca y muchas gracias por seguirnos tan de cerca. Ale.
Un abrazo, Nacho.
Un abrazo, chao, chao, Messi.
Final feliç.
com sempre, els dilluns el tancarem amb el David Llorenç. Hola, David.
Què tal?
Què tal? Gran amant del pàdel, eh? Em deies ara, escoltant aquesta conversa.
Vamos, cada dia em llevo les 6 per anar a jugar a pàdel.
Ajuda, serà un espectacle, t'ho dic de veritat. 12.000 persones al Sant Jordi veient pàdel, al Masters. Serà una borrada, el cap de setmana.
Sí, sí, no, no. Sí, hay gente pa todo.
Hay gente pa todo, sí. Sí, sí. A veure, va, què ens portes avui al final feliç?
Mira, no sé si recordes que fa un parell de mesos, tres, no ho sé, vaig explicar la història de Mister Irrelevant. No sé si te'n recordes d'això.
El del draft, no?
Correcte. Sí, això, sí. Això per fer una mica de background, perquè no ho escoltés aquell dia.
Era, aviam si me'n recordo, era l'últim del draft, no? I li deien Mister Irrelevant i fins i tot tenia com certa gràcia quedar l'últim, no?
Correcte. O sigui, és a dir, a l'últim seleccionat en el draft de l'NFL, és a dir, el tio que ocupa el lloc 262, que és l'últim de les 7 rondes de draft, aquest senyor des de l'any 76, és una tradició molt consolidada als Estats Units, se li regala una samarreta de l'equip que l'ha seleccionat amb el nom de Mister Irrelevant. Mm. Això és una història que es va inventar un ex-receiver dels Niners i els Colts, que es deia Paul Salata, que el tio no sabia què fer amb la pasta, i el Mister Irrelevant de turno se'l convida una setmana a la mansió que té aquest senyor a Newport Beach, a Califòrnia, i allà doncs, disputa un torneig benèfic de golf, una regata, una barbacoa, un parell de festes, vull dir...
Tutiplén allà, sí?
A tutiplén, sí, sí. O sigui, durant una setmana pan i cuchillo, allà a casa el senyor Salata, i és una tradició que, tot i que el senyor Salata és mort, la seva família ha continuat,
ah,
val? I, aviam, evidentment, si tu ets l'últim triat en el draft de l'NFL, o sigui, cap dels misteris rellevants històrics ha fet mai res, val?
Gaudeix aquella setmana que no triomfaràs en el món de l'NFL.
Correcte,
no?
O sigui, cap d'ells ha fet història, o sigui, molts han durat fins i tot setmanes, perquè després els acaben tallant, o sigui... Però ens estem trobant que ara mateix el misteri rellevant vigent doncs pot fer història, i molta, perquè ja n'ha fet, de fet. El misteri rellevant en curs és un senyor que es diu Brock Purdy, que és un quarterback.
Quan el van triar, perdona?
El van triar l'últim, en l'últim draft. En l'últim draft de l'NFL.
Això, això
va ser el mes de setembre.
Val,
mes
sí.
De, no, abans. El mes de... Bueno, quan va acabar la temporada. Val? Sí, això devia ser el mes d'agost.
Cap a l'estiu, eh?
Sí, sí.
Abans que comencés aquesta nova temporada, van fer el draft,
sí, sí, sí.
I van triar-lo.
Correcte. I l'últim és un quarterback, que això és infreqüent. Perquè els quarterbacks solen ser tios que ocupen les primeres posicions del draft. Si a tu et trien al puesto 262, vol dir que com a mínim han triat 20 tios, 20 quarterbacks abans que tu. O sigui que molt bo...
No ets.
No has de ser. Mm. Doncs resulta que el Brock Purdy, que el van triar els San Francisco 49ers, que és un noi de 22 anys, repasses la historieta del tio, i el tio, home, no era dolent. O sigui, jugava a una universitat de perfil baix, que és Iowa State, allà va batre uns quants rècords i tal, i és un tio que sembla que té bon braç, tal, però... és relativament baixet per la posició, 1,82 m. Els quarterbacks són tios que han de ser alts per veure per sobre de les seves muralles de protecció i poder enviar les passades de manera més acurada. Bé, el cas és que ell va començar la temporada com a quart quarterback dels 49ers, darrere del Jimmy Garoppolo, que és el titularíssim i el mega fucker de l'NFL.
Val.
O sigui, no sé si heu vist, hi ha un vídeo del Jimmy G i un parell de jugadors que van a un partit dels Golden State Warriors i totes les cheerleaders fan cua per donar-li el telèfon.
Va.
Vull dir, aquest seria el gran guaperes de NFL.
Va.
Doncs aquest és el gran titular. El segon quarterback és un senyor que es diu Trey Lance, que va ser número 3 del draft absolut, és a dir, que és un tio amb molt potent. I després tenien un tercer quarterback i el Brock Purdy ocupava el quart. Però, cony, què passa? Que l'NFL la gent es fa mal. Val?
Bueno, clar, xoquen bastant, sí.
Va passar primer que el Trey Lance, el quarterback número 2, només començar la temporada, es va fer una lesió molt greu al turmell i fora per tota la temporada. El quarterback número 3 no els va acabar de convèncer i el van tallar. I el quarterback número 1, el dia 4 de desembre, en el primer quart del partit que jugaven els Niners contra els Miami Dolphins, es trenca. I què passa?
Van mirar la banqueta i van dir,
van mirar la banqueta i van dir, hòstia, a l'irrelevant. Vinga, a jugar. I a l'irrelevant, contra Miami Dolphins, que és un dels bons equips d'aquesta temporada, fot un festival, fa 210 yardes de passe, dos passes de touchdown, i el tio es llueix. En l'interim que va del dia 4 de desembre a aquest diumenge passat, és a dir, ahir, el Kyle Shanahan, que és el coach dels 49ers, diu, bueno, fitxarem un quarterback perquè no tinc ningú, i fitxen un veterà de 36 anys que és un tio que ha passat per no sé quants equips i tal, però bueno, que el tenen allà per si es fa mal el Brock Purdy, però decideix mantenir Mister Irrelevant en el titular. I juguen ahir contra Tampa Bay Buccaneers.
Home, amb Tom Brady.
Tom Brady. Bueno, pues a la mitja part, Purdy 28, Brady 0. I el partit acaba 35-7 dels 49ers, i el Purdy traient-se literalment el tronxo i refregant-li per la cara del Goat, fotent un festival, fins i tot va fer un touchdown de carrera, dos de passada, i ara et trobes primer rookie que guanya Tom Brady en tota la història. Tom Brady en 23 anys de carrera no havia perdut mai amb un rookie. Primera vegada, i perd en misteri.
No havia perdut ni un partit, ni en passades...
Amb un quarterback rookie, mai. Contra un quarterback rookie, mai. I resulta que perd contra, no contra un rookie, contra Mister Irrelevant. Clar, que això ja és... El cas és que ara estem davant d'un fenomen, a Estats Units s'ha convertit en una bogeria, perquè resulta que els 49ers són líders de la seva divisió, estan 9-4, 9 victòries, 4 derrotes, queden poques setmanes perquè s'acabi la temporada regular, ells pràcticament, no matemàticament, però pràcticament ja estan al playoff, i el Jimmy Garoppolo, que és el titular, en té com a mínim per 7 setmanes. És a dir, això vol dir que si arriba... arribaria com aviat a la final de conferència. Val? I ara ens trobarem que els 49ers, que és un equip molt sòlid, amb una defensa molt bona, amb gent de molt pes, com el Nick Bosa en defensa, o el Divo Samuel, Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, gent molt bona, i que opten, són candidats a guanyar la Super Bowl, estan sota les ordres de Mister Irrelevant. Això no s'ha vist mai a la vida, mai, mai. I ara hem de veure què passa, perquè el noi aquest ho està fent molt bé, porta dos partits, no sembla que li afecti la pressió, però és un escenari que no s'havia vist mai a la història de l'NFL.
I quan torna a jugar? Ho saps?
Aquest cap de setmana torna a jugar. Sí, torna a jugar. Sí, estan 9-4, són 13, estan a la setmana 13, ara començarà la setmana 14, són 17 setmanes de temporada regular. I després ven els play-offs. I ara ens trobem això, que un equip sòlid candidat a guanyar està sota les rendes d'un tio amb el que ningú hi comptava, perquè el van triar en el lloc 262 últim del draft. I és el Mister Irrelevant en vigor. O sigui, hem de veure ara què passarà. De moment sembla que funciona. No sé com encaixarà el tema de la pressió, i més a mesura que arribi les dates del playoff. Sí,
clar,
i ara això serà tremendo.
Tothom es va fixant en ell, no?
Clar, aquest
Brock Purdy, no?
Ara en una sorpresa, però escolta, fins i tot el propi Brady va dir, escolta, no, xapó amb el noi aquest, que ho ha fet de nassos, clar, res a dir.
Estic llegint una notícia als Estats Units, diu, los padres de Brock Purdy fueron al estadio a ver a Tom Brady y terminaron viendo la exhibición de su hijo.
Sí.
Que no s'ho esperaven ni els propis
pares. No s'ho esperaven ni ell, o sigui, és que és un escàndol, és un escàndol, perquè a més jo vaig estar veient el partit i va jugar de nassos, però de nassos, o sigui, res a dir. El xaval no perd pilotes, no té el cap superfred, les passades llargues són acurades, no s'equivoca quan ha de donar la pilota a la mà a les jugades de carrera. Vull dir, això és un tio, escolta, xapó. Jo no sé els altres que han triat davant seu si són molt millors o no, però encaixar amb aquest escenari, amb la motxilla que portava plena de pedres com a Mister Irrelevant, és molt complicat.
Sí, sí, està fent història, eh? Brock Purdy, ens quedem amb aquest nom, amb aquest nano, amb aquest jugador dels 49ers de 22 anys.
22 anys.
És molt jove, que li ha pintat la cara a Tom Brady, eh?
Sí.
En l'últim partit de l'NFL. Molt bé. Mira, vaig amb els 49ers, ja.
Home,
després d'aquesta història vaig amb els 49ers.
Clar, és que aviam, és que ara has d'anar amb els 49ers, perquè seria la història de l'any, però sens dubte. O sigui...
L'anirem seguint, eh?
I tant. Aniré informant puntualment.
Molt bé. On és la Super Bowl aquest any?
Arizona, crec que a Phoenix.
Però si ell és d'allà?
Ell és d'Arizona, sí.
És d'Arizona?
Correcte. Ja seria... Això ja seria l'hòstia.
Seria
sí.
Tancar el cercle.
Sí, si no havia caigut. Sí, és veritat, és veritat.
Que ara acabo de veure, nascut a Arizona fa 22
anys. Sí, sí, és Arizona, sí, sí.
Que bo. Et llegim a Mundo Deportivo, gràcies.
Que vagi bé.
Abans de les portades entrarem a les cases d'apostes que estan seguint aquest Mundial, com per exemple Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Ja sabeu que Sportium podeu pagar amb Bizum i les apostes guanyades les podeu cobrar en efectiu en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. Ens fixem, per exemple, del partit entre l'Argentina i Croàcia. Hi ha un munt d'apostes per fer a Sportium.es, per exemple, que la victòria de l'Argentina es paga a 1,90 € per euro apostat, o que la victòria de Croàcia es paga a 4,33 € per euro apostat a Sportium.es. I si el partit acaba empatat al final dels 90 minuts, a 3,40 € a Sportium.es.
El Mundial de Futbol es juga a RAC1.
També entrarem a Winamax.es per analitzar les quotes que tenim de l'altra semifinal entre França i el Marroc. Aquí, per exemple, es pot apostar al golejador, que el golejador, el primer golejador de França és Kylian Mbappé, es paga a 2,25 € per euro apostat. Si marca Olivier Giroud, doncs a 5,40 € per euro apostat. En canvi, si el primer gol el fa el Marroc i el fa En-Nesyri, es paga a 13 € per euro apostat. I si marca, per exemple, Abderrazak Hamed Alak, a 16 € per euro apostat. I també a Winamax Ponés podeu apostar el resultat exacte. Que el partit queda 1-0 favorable a França, a 5,10 € per euro apostat. Que queden 0-1 favorable al Marroc, a 12,5 € per euro apostat. I si queden 0-0 al final dels 90 minuts i hi ha pròrroga, a 8 € per euro apostat a Winamax Ponés.
Winamax, les millors quotes.
I ho tancarem amb les portades, que trobareu demà als quioscos, com sempre, amb l'Oriol Domènech, el nostre estudiant en pràctiques.
Bona nit, Aleix.
Hola, Oriol.
Doncs sí, aquest Croàcia-Argentina omple portades. A Mundo Deportivo titula Semifinal d'Oro i podem veure tant a Luka Modric, estrella de la selecció croata, com a Leo Messi, estrella de la selecció argentina, bé, aguantant aquest guardó que tots dos han guanyat i que demà s'enfrontaran a les 8. El Diari Sport titula Messi, la final t'espera, amb una imatge del crac argentí celebrant un gol a Messi, la gran figura del partit de demà. També l'Esportiu li dedica la portada a dos pams de la glòria, ho té a tocar però encara ha de passar per la semifinal i la final en cas que superés a Croàcia. El diari Marca però titula Decálogo de la nueva ilusión, fent referència a la presentació de Luis de la Fuente com a nou seleccionador, recordem, fins al 2024. I el diari AS també, aquest gran partit, aquest Argentina-Croàcia amb Messi a l'esquerra de la portada, Modric a la dreta, el separa la Copa del Món. Per tant, aquest Argentina-Croàcia que omple les portades, i en cas que guanyés Argentina, doncs Messi encara en tindria més.
Sí, sí, i tant. És el gran partit i demà us l'oferirem a RAC1 en directe des de 7:45 del vespre, ja amb uns minuts de prèvia per viure la sortida dels jugadors, els himnes, i a partir de 8:00 la transmissió amb Joan Maria Pou, amb Jaume Molló i amb tota la colla d'Esport RAC1 vivint aquest Mundial intensament com hem fet des del primer dia. I després ja enllaçarem amb el Tu diràs demà. Per tant, futbol sense parar de 8 a 1 de la matinada. Gràcies, Oriol.
A tu.
A descansar. Gràcies també al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Mundial i més Ràdio Esportiva.
Tens ganes d'apostar pel pròxim partit? Entra a Winamax Ponés i aprofita la millor varietat d'apostes del Mundial. Podràs veure-hi les superquotes del dia i comptar amb les opcions del My Match i del Cash Out per a fer-ho a la teva manera. Winamax, no esperis més. L'emoció a un sol clic.
Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per majors de 18 anys.
És el moment de fer la teva aposta a Sportium Ponés, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Sportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Sportium Ponés. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 8 minuts de la 1. Xavier Trias es presentarà finalment com a candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona. Després de mesos de rumors, l'exalcalde de la capital ho ha comunicat aquesta nit a la militància. Ha sigut en un sopar la Federació de Barcelona. El secretari general del partit, Jordi Turull, ho ha valorat positivament després de l'acte.
Estem molt contents d'aquesta decisió. Crec que és la millor decisió per Barcelona i per Catalunya. I per tant estem molt contents. Crec que hi ha una onada i un desig d'alternativa i de canvi al que ara hi ha i tornar a recuperar la brillantor que tenia Barcelona com a capital de Catalunya.
Trias va començar a valorar l'opció de recuperar l'alcaldia després que Elsa Artadi decidís deixar la política per raons personals. Ara bé, la sortida de Junts del govern de la Generalitat va endarrerir tot el procés. Ara el partit obrirà unes primàries, però no es preveu que tingui rival Xavier Trias. Si no hi ha sorpreses, l'exalcalde s'enfrontarà a De Colau pels Comuns, Jaume Collboni pel PSC i Ernest Maragall per Esquerra. Encara en política, Esquerra i el PSOE han arribat a un acord aquest dilluns per reformar finalment el delicte de malversació. El nou text recull gran part de les condicions del socialista periodistes i preveu un màxim de 4 anys de presó i 6 d'inhabilitació pels casos de malversació que no comportin ànim de lucre. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, la diputada republicana al Congrés, Carolina de Telechea, ha explicat que pretenen donar menys marge d'interpretació als jutges.
Que no hi hagi condemnes per malversació per qüestions ideològiques. És a dir, que no vingui cap jutge a dir-nos que destinar un diner públic a una finalitat no és benefici propi ni benefici de tercer, sigui malversació, sinó que nosaltres el que fem és que doncs, tot partit polític que tingui un programa electoral el pugui complir.
Ara bé, Esquerra ha aconseguit que els casos menys greus d'aquest tipus de malversació no comportin penes de presó i es quedin com a molt amb 3 anys d'inhabilitació. El text es votarà definitivament dijous i manté, això sí, els càstigs per les malversacions que impliquin enriquiment personal. A qui no ha agradat gens aquest acord és al PP. Aquesta nit, després de tot el debat al Congrés, Isabel Díaz Ayuso ha pronosticat que si Sánchez continua a la Moncloa, Catalunya serà independent el 2024.
Serà un 2024 lleno de referèndums, de consultes ilegales, o ja se encargaran de que parezca que són legales, per acabar teniendo al frente del País Vasco al señor Otegi i al frente de Catalunya a los nacionalistas, a los independentistas, para después llevarnos a unos países catalanes a la anexión de Navarra al País Vasco, a romper la soberanía del pueblo español.
Ho ha dit al sopar de Nadal dels Populars, que presidia juntament amb Alberto Núñez Feijóo. Precisament, el líder popular ha repetit que cal anar a eleccions i ha demanat a totes les famílies que els seus sopars de Nadal parlin del desastre, diu, del govern de Pedro Sánchez. Més coses, els alumnes de 6 de primària tenen cada cop més dificultats amb les matemàtiques i amb el català. És la principal conclusió de les proves de competències bàsiques que es van fer el curs passat i que certifiquen el nivell dels alumnes ha caigut amb la pandèmia. El resultat en matemàtiques és el pitjor dels últims 9 anys, 5 punts menys que l'anterior, mentre que en català la baixada és de 4 punts. El castellà es manté i l'anglès millora lleugerament. Per revertir la situació, el departament farà més formació al professorat i oferirà més tallers als centres escolars. Seguint en ensenyament, l'Ajuntament de Barcelona proposa que l'educació viària sigui una assignatura obligatòria a l'ESO, tot plegat amb l'objectiu de reduir els morts a les carreteres. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha alertat que hi ha molta ignorància en temes viaris.
Introduïm l'educació viària com una assignatura en un determinat període de la formació escolar, perquè realment és sorprenent la ignorància de les mínimes normes de coneixement de la normativa.
Batlle ho ha dit al 28è Fòrum de Seguretat Viària, que estava centrat a analitzar la mobilitat actual en moto a Barcelona. I un últim apunt, perquè ha mort als 85 anys el compositor nord-americà Angelo Badalamenti, estretament lligat al cinema de David Lynch. És conegut sobretot per ser autor de les bandes sonores de Twin Peaks o Vellut Blau, entre d'altres. També va ser l'autor del tema que va acompanyar l'entrada de la torxa olímpica a l'estadi als Jocs de Barcelona del 92. I ara els esports, Muriel Domènech.
Luis Enrique ha parlat per primera vegada després de deixar de ser seleccionador espanyol al canal de Twitch de l'Ibai. Això deia el tècnic asturià sobre quina seria la seva propera il·lusió.
Sí, estoy en un momento de mi carrera en el que ahora mismo pues me veo con las ganas y la fuerza de coger un club y poder desarrollar con mayor finura y mayor precisión todo lo que en la selección ha sido muy bonito.
Aquest dilluns precisament s'ha fet la presentació oficial del seu substitut, Luis de la Fuente, que ha elogiat la feina feta per l'anterior seleccionador. Encara en futbol, ja s'han confirmat els horaris de la jornada 17 de Lliga. Dissabte 14 de gener, a 16:45, Girona-Sevilla. Diumenge 15 de gener, a les 2 del migdia, Getafe-Espanyol. I dimecres 1 de febrer, a les 9, Betis-Barça. En handbol, Aleix Gómez es baixa per jugar al Mundial del mes de gener. Segons ha pogut saber RAC1, l'extrem del Barça arrossega molèsties físiques des de fa mesos i quan acabi aquesta setmana de competició començarà un tractament conservador per recuperar-se. L'Aleix és la principal absència de la convocatòria de Jordi Rivera per la cita. El Barça només hi aportarà un jugador, Gonzalo Pérez de Vargas, i el Granollers també un Antonio García. En total són 6 els catalans que disputaran el Mundial, el mateix Antonio García, Ian Tarrafeta, Joan Canyelles, Ferran Soler, Adrià Figueres i Dani Fernández, una de les grans novetats.
I pel que fa al temps, aquest dimarts ens llevarem amb menys fred i al migdia l'ambient serà menys hivernal. Al migdia arribaran, de fet, precipitacions per l'Ebre, que durant la tarda i sobretot al vespre s'estendran per la resta del país. No es repetiran les nevades en cotes baixes, amb una cota que estarà entorn dels 2.000 metres. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Winamax, les millors quotes.
RAC 1.
Aquest dimarts les semifinals del Mundial es juguen a RAC 1. A les 8, Argentina-Croàcia. Messi i l'Albiceleste busquen la gran final de diumenge. Viu el partit en directe a RAC 1 amb Jaume Molló, la narració de Joan Maria Pou i els comentaris de Nani Solsona, Joan Irigoyen i Òscar Nin. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimarts el Mundial es juga a RAC 1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1. Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC 1 presenta...